A IB3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector primari de les Illes i de Raül.
Bon dia, estimats oients. Començam el programa d'avui amb una imatge que farà la boca d'aigua més d'un, parlant d'obercots xapats per la meitat i muntat als sequers perquè agafin el sol estiuenc i deixin anar l'aigua que contenen.
Aquests obercots els menjaran durant l'hivern aprofitant la saviesa popular que és capaç de conservar els aliments amb els mitjans naturals.
I les figues, flors, prunes i peres són altres de les sabroses fruites que els nostres arbres ens regalen durant aquestes dates.
I a l'altre, la coita de les tomàtiques, les preves i els carabassons es troben a la plena de la seva producció.
Qui no es troba tant a la plena són les explotacions agràries de la Serra de Tramuntana, que han caigut un 18% en els darrers 10 anys.
Així ho posa de manifest un estudi elaborat pel Consell de Mallorca i que ha revelat a Saha, que critica que la gestió de les institucions durant aquests 10 anys de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial ha estat un fracàs.
Per analitzar aquest abandonament de l'agricultura i altres temes d'actualitat del món agrari, han convidat a fer camí del Camp a la Mà en Joan Simonet, que és gerent de Saha Balears.
I continuarem a la serra perquè del Camp a la Mà avui serà testimoni d'un agermanament entre la serra i l'Himàlaia.
Un agermanament que ens arriba en forma de vermut, i és que la bodega Jaume de Puntiró ha unit forces en l'empresa de Drunken Horse Gin per crear un vermut explosiu que cautivarà a més d'un.
Per això hem convidat en Pere Calafat, del celler Jaume de Puntiró, perquè ens conti com va néixer la idea de crear un vermut amb aromes propis de la Serra de Tramuntana, però també amb aromes del Tíbet, gràcies al Prebabot Timut, que és una espècie única de la serralada, que és el sostre de l'Àsia.
I de la serra i dels aromes d'aquest vermut passarem a parlar de caça, perquè el Consell ha obert 329 expedients i ha imposat 186 sancions per pràctiques que incompleixen la llei de caça de la comunitat autònoma i l'ordre de vedes de l'illa.
L'objectiu del servei de caça és que l'activitat cinegètica es dugui terme dins els paràmetres que marca la llei. De tot això en parlarem amb el director insular de caça, en Jaume Tomàs.
I acabarem el nostre recorregut a Manacor per conèixer un projecte que parla d'agricultura ecològica i multiculturalitat.
Així és, perquè coneixerem el projecte de Sort d'Anconies, d'Ana Maria González i en Baris Dogayan. Ens ho contarà Ana Maria d'aquí una estoneta.
Exacte, primer de tot farem un repàs a les notícies que ens ha deixat la setmana, però abans saludam a Níquer Hernández, que avui comanda les vies del so.
Fornalutx té oficialment la millor olivera monumental d'Espanya. L'Associació Espanyola de Municipis de l'Olivera ha lliurat a un dels habituals d'aquest programa, la família D.A. de Can Det, el diploma que ho certifica.
En 6 metres i mig de perímetre, un tronc poblat i majestuós i una edat que els tècnics s'han fixat en 1.500 anys, aquesta olivera, enmig de l'olivar de Can Det, ha estat mereixedora del guardó.
Segons l'informe, l'arbre podria haver estat sembrat pels musulmans i ha estat testimoni de bona part de la història de Mallorca. El premi també està vinculat a l'activitat agrícola i l'entorn de la serra. Tomeu Deià, propietari de l'oliverà de Can Det de Fornalutx.
A la redacció de la sol·licitud vaig especificar molt bé l'entorn, no només les oliveres en si, i vaig intentar molt de valor l'entorn dels marges i de la cultura que hi havia darrere. El tema principal és que no érem conscients del patrimoni viu que tenim que són aquests olivars.
A Eivissa, l'aigua que surt de les depuradores no s'ha reutilitzat per regar, però alguns ajuntaments tenen projectes per fer-ho pròximament. És el cas de Sant Antoni, Sant Josep i Santa Eulària.
Els jardins de Cala Tarida s'arregaran aviat amb aigua procedent de la depuradora, una aigua que també es podria fer servir per regar cultius. Encara falta el permís per construir una bassa de tractament, però el balde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, creu que es podrà posar en marxa aquest estiu.
El projecte és això, és fer una balsa de tractament, tractar part de les aigües que arriben a la depuradora de Cala Tarida, reutilitzar-la en la part de rec de tota la jardineria d'aquella zona i, a més, també reutilitzar-la pels baldejos.
El balde de Sant Josep també vol reutilitzar l'aigua de la depuradora de la platja d'en Bossa.
Està bastant més verda, perquè estem intentant contactar també amb diversos promotors o diversa gent que allí tenim molta part agrícola i que sí que es podria reutilitzar moltíssima d'aquesta aigua, però sí que tenim algun problema, sobretot en la salinitat de l'aigua que li arriba en aquella planta depuradora i que l'Avacua també ha de fer alguna reforma. Però també estan en això, estem intentant enganxar-ho.
També a Sant Antoni s'ha construït un depòsit d'aigua regenerada connectat a la depuradora que servirà, de moment, per a la neteja viària i d'espai públics. I amb aquesta notícia fem una petita pausa i tot d'una continuem fent camí a Del Camp a la Mà.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A la plaça de la graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de flassaders de Palma els s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, d'agafar la velo i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé. Durante año y medio lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total, yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años. Más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, qué más da. La verdad que qué más da llegar hoy que mañana.
A IB3 Ràdio feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. El que passa al món ens passa de llarg. Celebrem-ho cada dijous a les 10 del vespre a l'Oasi, el programa de sàtira d'IB3 Ràdio.
Recordemos que no hay riesgo cero en esta vida, todo tiene riesgo, y les recuerdo, por ejemplo, que morirse por atragantamiento cuando uno se come una manzana o un trozo de pan o lo que sea, es un riesgo certero, es un riesgo muy elevado. Cada mes mueren en España 200 personas por atragantamiento. No existe riesgo cero.
Oye, tu tants anys, ma mare insistint-me que mengés fruita i m'estava posant en perill. No mengeu pomes. Breneu sempre bollicaos. Què preferiu? Estar gordos o estar morts? Doncs ja està.
Jo us m'estic posant com un bacodum.
L'Oasi.
IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
No deixant de parlar de l'actualitat del camp de Balears i tampoc de la situació que viuen els pagesos i els ramaders, perquè seguim fent camí aquí del camp Palomà amb el gerent d'Asaja, en Joan Simonet. Amb ell volem debatre les qüestions de més actualitat que tenim damunt la taula, i per això li volem donar el bon dia i el volem saludar. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia, com estàu?
Molt bé. I tu, com estàs?
Atorullat. Quan no tenim una cosa, en tenim una altra.
Exacte.
Sempre molt surten bons o boes.
Exacte, no sé, per on vol que comencen? Començant per brot de llengua blava que s'ha declarat a Mallorca, llançar un missatge de tranquil·litat, principalment en els consumidors, i una crida que consumesquin, que no deixin de consumir can local, no?
Sí, mem, s'ha de tenir molt clar que això és una malaltia que afecta en els animals, i en els animals adults, sobretot, que no afecta per res a les persones, i que amb aquesta campanya de vacunació que se posarà en marxa esperem que aviat estigui controlada. Això és un missatge que sí que hem de transmetre. Els pagesos vells diuen que aquesta malaltia fa 60 anys ja existia, ja venia. Per tant, simplement que ara estan més controlades, hi ha més vigilància i s'han d'aplicar aquests protocols que qualque vegada apareixen un poc escandalosos que mos dona la Unió Europea i el Ministeri.
Clar que sí. Vosaltres aquest dia, aquestes setmanes passades, heu fet un pot de pedagogia per xarxes socials, sobretot, i heu explicat una mica què han de fer els ramaders a les seves explotacions. Per resumir un poc, mos ho podries explicar quines són les recomanacions, a més de la vacuna que s'han de dur a terme a totes les granges?
Sí, mira, això és una malaltia que se transmet per un moscar, piquen d'una a l'altra i és quan transmet. Per tant, el principal és tenir les guardes d'ovets, en aquest cas que és el més afectat aquí a Mallorca, però també els de vaques, els de vacú o els de cabres, en bones condicions per evitar les picades d'aquests moscars. Això hi ha tota una sèrie de productes perquè la gent mos entengui, perquè quan no mos piquin a nosaltres, en mos cas mos posàvem allò que s'ha d'autant, mos regàvem, pues hi ha uns productes que també són especials per als animals, i això són els productes que s'han d'aplicar a les guardes, un, dos pits per setmana, o bé, segons cada granader com ho trobi, per aplicar aquestes esquitades que fa de repel·lent en els moscars, insecticida, i evita, prevenent molt, aquesta transmissió. Això seria el que nosaltres, però, si tens animals tancats, pues, també evitar que puguin entrar en moscars i en mosquiteres, però, vamos, com que la majoria estan a fora, aquests productes sanitaris repel·lents són els millors.
Clar que sí. Si parlam d'una altra qüestió, vosaltres fa poques setmanes, coincidint en l'aniversari de la declaració de Serra de Tramuntana com a paratge per la UNESCO de Patrimoni de la Humanitat, heu denunciat que en els darrers 10 anys han davallat un 18% les explotacions agràries en aquesta zona de Mallorca. Això, en què se deu, Joan?
Mira, primer de tot dic que això no és que ho diguem nosaltres, això forma part dels propis estudis de seguiment que ha fet el Consell de Mallorca, que és el responsable, o s'ha autoanomenat responsable de la gestió del patrimoni cultural de la Serra de Tramuntana. Això sereu, pues, el que ja estem dient des de sempre, que aquí no hi ha una aposta clara per les explotacions agràries en el sentit més ampli, cada vegada són menys productives, cada vegada són menys rendibles, no hi ha iniciatives de manteniment, per tant, no hi ha relleu generacional, i aquestes explotacions, tira, se van abandonant. Se van abandonant els marjals, se van abandonant els cultius, i cada vegada, entre més, la massa forestal, que surt del seu àmbit normal, que serien les zones no cultivables, i invadeix espais agrícoles.
I de fet, denunciàveu, criticàveu que durant aquests 10 anys el que hi ha hagut és molta xerrameca, molt denuncis, i que tot se pot resumir en normes i burocràcies. Què reclamau precisament ara que s'ha fet 10 anys de la Serra de Tramuntana per ajudar en el sector agrari?
Mira, el que han de poder fer és que puguin fer, primer de tot, una activitat respectuosa en el medi ambient, com sempre s'ha fet, però que pugui donar uns resultats econòmics. Això és molt bo de dir, però és molt mal de fer en la geografia que tenim a la pròpia serra. Però existeixen eines que poden complementar aquests ingressos agraris. Per exemple, hi hauria la possibilitat de que, hem de pensar que a la Serra de Tramuntana hi ha petites propietats i grans propietats, per exemple, a les grans propietats se podrien desenvolupar el que anomenaríem vedats de bolets, com existeixen a Catalunya. I serien formes, igual que existeixen els vedats de caça, seria una manera de regular, per una part, l'explotació dels bolets i, a la vegada, tenir uns ingressos pels propietaris i pagesos d'aquestes terres. Una altra cosa que nosaltres demanem és per què només poden fer refugis d'excursionistes l'administració? Per què una possessió no pot habilitar uns espais per poder quedar a dormir els excursionistes, no els estrangers, els mallorquins, que ens hi ven també i anem? Mos han fet camins públics per dins les finques, que passa tothom, però realment els pagesos només falta que les vesteixin en colçons amb bufes i les facin fotos, perquè ja no anem allà més. Això són activitats que, a canvi de mantenir les finques, naturalment això ha de tenir la contraprestació de mantenir l'activitat agrícola, podrien generar uns ingressos respectuosos i sostenibles. Te poso aquests dos exemples, però en podrien trobar d'altres.
Clar, si mirem aquests darrers mesos, ha plogut molt poc, la sequera és un fet, i vosaltres, precisament, heu apostat per la caracterització de varietats locals per intentar millorar aquesta qüestió, perquè és evident que sense un bon rebost de ramaders, en hivern hauran de comprar menjar o els animals patiran fam.
Sí, ara m'atreus un altre tema, que és de la sequera, que també en xerrem. Les sequeres, preixer, que cada vegada són més habituals, hi ha diferents coses que s'han de fer en la sequera, en el tema de lluitar contra la sequera. Una és fer estudis d'aquestes varietats locals històriques, que estan de cereals, en aquest cas, que és el que estan desenvolupant des de SAC en coordinació amb la Conselleria d'Agricultura, per veure si aquestes varietats poden ser més resistents o bé les hem de deixar com un reservori de cara a futur i apostar per varietats, o millor, forànies, però que sí que asseguren aquestes produccions de forma més eficient. I, per altra part, una cosa que nosaltres venim reclamant des de fa molt de temps, i pareix que per finalment des de la conselleria han posat fil a l'agulla, és la reutilització d'aigües depurades. No pot ser que la meitat de tota l'aigua depurada que empleem a Balears acabi a la mà quan tenim problemes de sequeres, problemes de salinitzacions i una agricultura que, si no és vinculada a l'aigua, difícilment serà rentable.
Hem estat molt de mesos parlant de sequera. Quines conseqüències té ara que és hora de segar?
Bueno, mem, en el tema, aquí hi ha hagut un primer problema que va ser la sequera d'hivern. Aquesta sequera d'hivern el que va ser pràcticament no deixar créixer, que matar totes les pastures del sud de Mallorca. Llucmajor, Campos, Set Salines, Santanyí, allà les pastures que necessitaven les aigües de finals de gener i febrer no varen arribar i aquestes pastures simplement no se varen desenvolupar i no han fet menjar pels animals, que és el menjar que necessiten ara en l'estiu. En el tema del segar, la zona centre de Mallorca, com que són zones més grasses, i va ploure un poquet més, direm que tindrem un mal any. Un gra més petit, menys quilos per corterada, però de forma general tindrem el que se diu un any més dolent. De totes maneres, s'ha de dir que les pastures, que és aquí on ha fet més mal, han baixat a nivell de tota l'illa de Mallorca i també de Menorca.
Clar, clar. I, Joana, tu t'han vist allà a la Unió Europea anant a defensar que no eren necessàries més zones d'especial protecció de les aus. No sabem si has tingut res a veure en aquest acord que s'ha anunciat de la PAC, que pareix que finalment veurà la llum, i el ministre d'Agricultura de la Unió Europea han donat això a llum verda perquè se pugui aprovar la política agrària comuna entre el 2023 i 2027. Queda un bon acord per allò que sabeu o hi ha més coses a reivindicar encara?
Les polítiques agràries comunitàries ara en tenim, són diferents nivells. Ara han creat la gran base a nivell d'estats membres. Amb això se pacten unes directrius bastant genèriques que són, poden ser molt discutibles perquè en part, sabem cert que aquesta aplicació d'aquestes mesures, la producció total agrària d'Europa baixarà, perquè s'acaba de prohibeixen més els bonos, s'acaba de prohibeixen més els fitosanitaris, se posen més condicions mediambientals, sense tenir en compte la productivitat agrària, per un costat. Les passes bones venen ara, que és ara quan cada comunitat autònoma, aquí a Espanya està descentralitzat en 7 comunitats autònomes, i el Ministeri ha de repartir aquests fondos que arribaran amb unes regles particulars per Espanya. I aquí és on la conselleria ha d'echar el resto, que se diu, i intentar que venguin el màxim de fondos i normes, no només fondos, sinó normes, per poder tenir aquests fondos europeus de forma que arribin eficaçment a l'agricultura. Aquí nosaltres jugam amb la gran reivindicació de sempre, que és l'insularitat. Segons mos compten el ministeri pareix que està sensible en aquesta demanda, però fins que no ho vegem a un bolletí oficial de l'Estat, no podrem estar segurs.
I tu ja coneixes bé de primera mà els pagesos i la pagesia a Mancosa de Mallorca. Estan mínimament tranquils o ja preparen tractors per anar cap a un consolat?
En aquest cas no podem anar a consolar, per això no tindrà s'ocupa consolat, si repar no arriba com toc, hauríem d'anar a Madrid i serà un poc complicat. La veritat és que estem a l'expectativa, direm amb un moderat optimisme. Tenim esperances, ja el Ministeri fa 7 anys, en la darrera revisió de la PAC, ja va obrir portal a favor de la insularitat, en sectors com les ovelles, en sectors com les fruïcets, també pareix que en els pagos generals també ja hi va haver un cert augment comparat amb el resto d'Espanya. I ara esperem que se doni una passa més. Sabem que no podem arribar com el que siguin els Canaris, per un tema de normativa global europea, però sí aspirar a cada vegada reconèixer més aquest fet insular de la nostra agricultura, que és diferent en el resto del continent.
Joan, i si deixem Madrid i Brussel·les i ens centrem a les illes, ara que ja estem a l'estiu, com se presenta la campanya d'estiu?
Amb incertesa, amb bastanta incertesa. Veurem ara com va, però és que s'han obert que una altra vegada tot el tema del turisme torna a arrencar, la restauració va despertant, i aquest sector que l'any passat va ser un zero total, esperem tenir certa comercialització d'aquests productes. Però en la situació jo no vull fer expectatives més enllà de... Bé, ni per demà, com aquell que diu. No sabem com pot evolucionar. els temes d'agricultura té les particularitats. Ara avui estan venent el que varen sembrar fa 3 mesos en tema d'hortalissa. Avui van els escorxadors animals que se varen programar el seu naixement fa 3 mesos, també. Tu has de fer les previsions de 3 mesos i amb aquesta incertesa que tenim avui en dia és molt mal de fer, encertar-la sempre. Nosaltres sí que el que demanam és en el consumidor d'aquí, en el consumidor de residents de les illes, aquesta aposta permanent per el producte local. No perquè només sigui local, que també, i que és una manera de contribuir a l'estructura social de les illes, sinó també perquè el producte local és aquell producte que en menys de 24 hores va desmantellar a la taula del consumidor. És un producte que a vegades molt diu que és un poc més car. Bé, jo no vull discutir, però també té un cost més afegit i una qualitat i una frescura que altres productes no tenen.
I un gust, que això també és important.
Sí, qualitat, gust, sabor, tot això és important, sí.
I de Joan Simonet, gerent de Saja Balears, moltíssimes gràcies per passar un bon diumenge de matí per el Camp Palomar.
Aquí som, aquí els pagesos, 360 dies de l'any.
I de si ara que són meses i que aquest estiu toca fer feina de valent, moltíssimes gràcies per més motiu. Fins ben aviat.
Amb altres per la feina de difusió que feis. Eh?
Adéu, adéu.
Adéu.
Feliç. Jo foto el camp, me'n vaig al camp a viure al camp. Jo foto el camp, vols venir al camp a viure al camp. Jo foto el camp, me'n vaig al camp, a viure al camp. Jo foto el camp, me'n vaig al camp, a viure al camp. Me'n vaig al camp.
Del Camp a la Mà.
I ara, Rosa, obrim un capítol que estic ben segur que t'encantarà.
Crec que sé, però van els 6 i ja t'he dit ja que jo t'ho comp.
Polissona, ja ho sap bé, de què xerram, idò.
Clar que sí que ho sé.
I d'estimats oients, avui a Del Camp a la Mà volen ser testimoni d'un agermanament entre la Serra de Tramuntana i l'Himàlaia.
Un agermanament que ens arriba en forma de vermut, i és que la bodega Jaume de Puntiró ha unit forces en l'empresa de Drankenhorst Gin per crear un vermut explosiu que cautivarà a més d'un.
La història va començar de la mà del belga Peter Jan Patin, que literalment es va enamorar del vermut de Puntiró. Ell és un belga destilador que cercava un complement ideal per la seva ginebra i poder fer combinats.
Va provar el vermut de Puntiró i a partir d'aquí va néixer la idea de crear un vermut amb aromes propis de la Serra de Tramuntana, però també amb aromes propis del Tíbet gràcies al Prevabo Timut, que és una espècie única del Tíbet. Així sorgeix vermut amb Timut Made in Mallorca, un vermut ecològic profundament mediterrani amb una aportació tibetana. Per parlar d'aquest nou vermut, han convidat a fer camí del Camp a la Mà en Pere Calafat, de les bodegues Jaume de Puntiró. Bon dia, Pere.
Bon dia.
Ja és ben vera que és un bon dematí, però en Joan i jo ens hem quedat al·lucinats amb aquest vermut mig mallorquí, mig tibetà. Què té aquest vermut que uneix muntanyes?
Sí, l'idea va ser en Pietre Jan, que és un fabricant de ginebra. Ell se va, com heu dit, se va enamorar del vermut de Puntiró, que és un producte ecològic que fa 2 anys que fa imatgeia Jaume de Puntiró. Va fer alguns combinats amb el nostre vermut i després va pensar que tal vegada podríem nosaltres fer un vermut per ell. És a dir, el vermut amb Timut, el comercialitzarà conjuntament amb la seva ginebra. I, bàsicament, el que han fet amb aquest vermut antímut ha estat fer un vermut semblant, el vermut de Pontidó, que està basat en productes mediterranis, en donzell, en romaní, en verba sana, en fonoll, en verba lluïsa, en sàlvia, clova de llimona, clova de taronja i alguna cosa més, algun secret més. I que li confereixes una suavitat. És com un passeig per un jardí botànic, per fer molt. I en l'aportació d'aquest botànic, d'aquestes espècies aromàtiques provenents del Tíbet, de l'Himàlaia, li dona, és com un cop de puny. És a dir, passant d'un vermut que era molt harmoniós a ser un vermut més virulent, amb molt més cos i més punyent. La seva ginebra, la ginebra que ells elaboren, ja du aquest prebabó del Tíbet. I d'aquí sorgeix l'idea. La veritat que vàrem haver d'investigar un poquet i fer un parell de proves, perquè en el principi vàrem pensar de fer un vermut completament diferent del vermut de Pontiró i fer servir uns botànics diferents, amb vet de taronja, vàrem posar pomelo, canviar molt, i la veritat és que no mos va acabar de gravar. I vàrem tirar més per fer la mescla de les herbes mediterrànies pròpies de vermut de Pontiró en el complement, en l'energia, en la vigorositat d'estímut de l'Himàlaia.
Ja ho diuen, ja, que allò que funciona convé no toqui oro, no, i aquestes herbes aromàtiques, supos que aquesta representativitat de la Serra Tramuntana i de Mallorca i per extensió del Mediterrani ja hi anava molt bé amb un vermut que se fa aquí a Balears i que ha de representar també tot allò de la terra allà on creix. Totes aquestes herbes aromàtiques que has dit abans les tenim més a manco clares, com en quina l'hora te fan i quin gust tenen, però com descriuries aquest prebabatimut?
El prebabatimut no deixa de ser un prebabó. Un prebabó coent. Llavors, calibrar la dosi també m'ha agradat una micona de feina.
Crec que perquè per allà tenen espladar més acostumat en el covent, per això de per muro.
Però vaja, vam fer una sèrie de proves amb unes provetes, amb unes petites quantitats, amb un quart litre, amb mig litre, que s'hi posa un gram, que s'hi posa un gram i mig, que s'hi posa dos, que s'hi posa tres, i al final té una aportació petita d'un gram i mig per litre d'aquest prebabó. És picant, és coent. Clar, un gram i mig per litre no és molt coent, és molt coent si el te poses dins la boca. Li dona un toc picant, però molt suau, perquè en la dosi està a la mesura també.
Deduïm que això serà una edició exclusiva i limitada. On el poden trobar, en aquest vermut antímut?
Sí, deduïm malament, però.
Ah, veus?
Sí, perquè neix en la idea i l'objectiu de pervivència, de fer-lo cada any. Ell seguirà fent la ginebra cada any i, si m'ho entenem, i tot funciona, seguirem col·laborant i seguirem fent aquest vermut antímut any rere any. Se'l van presentar fa un parell de dies a Can Costa, al restaurant Can Costa, a Valldemossa. Varen pujar a la torre de Can Costa per observar el meravellós paisatge de mar i muntanya que tenen allà. I el vermut antímut, que és un vermut que s'ha començat a comercialitzar ara, aquesta setmana, el podeu trobar al nostre celler, el celler Jaume de Pontiró, Santa Maria, però també el podeu trobar a la botiga Vinoteca Isla Catalinos, a Can Valero, a Can Coric, al supermercat Can Coric, a Inca, o per el trobar al Super Sidon, a Portal Nous, a la Vinoteca Divino, amb Drac, i supos que durant aquests dies que succeiran ampliarem una miqueta la presència d'aquest producte a diferents botigues, però sobretot està pensat per bars de cocteleria una mica premium, a altres hores de la nit, quan tot ja mos és una mica igual, i triat la ginebra més cara o la tònica més sofisticada per fer aquell darrer gin tònic, aquella darrera copa.
I d'haurem de celebrar que el bar de copes tornen a estar oberts i tastaró d'aquesta manera. Supos que aquest projecte és una passa més en la internacionalització del vostre celler i de crear aliances. Això deu ser important també, no?, com a empresa.
Sí, de vegades hi ha coses que per lo barates que som no els sabem apreciar. Podem fer una campanya de publicitat, podem invertir dos vegades en anar a fires, i en canvi hi ha altres coses que són més assequibles, que són fins i tot gratuïtes, de vegades, no sé com dir-ho, i és posar sinergies, juntar forces, com és aquest cas, per exemple, de dues empreses que s'han fet amigues i han col·laborat. Clar, Jaume de Puntiró no sortirà de la penúria que va sotmes es corona amb aquest vermut, però sí que això de fer mits i això d'ampliar fronteres serà una cosa positiva per nosaltres i esperant també que sigui positiva per fabricant de ginebra, clar, sí.
Clar, hi ha altres projectes d'aquest tipus, d'altres aliances amb socis internacionals. No sé si mos pots donar cap exclusiva d'aquestes que mos agraden tant al Camp Palomar.
Bueno, no, ara hem sortit d'aquesta i nosaltres a l'Atxeller també feim vi, però també feim actes culturals d'aquí 20 dies farem poesia al Vinyet, a Santa Maria, a la Vinya de Can Pau, per un certamen de poesia que s'ha fet ininterrompudament des de fa 10 anys i fins i tot s'any 1 de la pandèmia el vam fer amb distàncies de seguretat, sense donar tastar dins, amb mascareta, i enguany, dia 13 de juliol, dimarts, dia 13 de juliol, desafiant a les que tenen supersticions, fent aquest desafiament, junt, penseu que aquestes dates són les festes de Santa Maria del Camí, les festes que enguany, l'any 2021, segurament seran molt més minces que no altres anys a causa de la pandèmia que encara no hem abandonat, i nosaltres a una andana de la vinya de Can Pau, amb precaució, augmentant la distància entre les cadires i demés, també celebrarem poesia al Vinyet un any més.
Idò, vos seguirem de ben a prop, perquè sabem que sou ben actius, tant a la vinya com a la cultura, i perquè l'ha fet responsable de celler Jaume de Puntiró, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons del Camp Palomar.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Fa més d'un quart de segle que el 1946, del carrer Fillmore de San Francisco, es fundà la Església Ortodoxa Sant John Coltrane, i el seu mostrador, que dona al carrer, es poden veure diversos retrats del cèlebre saxofonista. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres, molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira, dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Les 4 i 6 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Si vos agrada la música anomenada clàssica, aquest és el vostre programa. Si vos interessa conèixer més a fons les obres dels grans compositors, la seva vida fins i tot, aquest és el vostre programa. Si no vos heu plantejat si vos agrada o no la música clàssica, també aquest és el vostre programa. La Ruta d'Orfeu, cada diumenge a les 10 del vespre, aquí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltes Del Camp a la Mà, IB3 Ràdio.
El Servei de Caça i Pesca del Consell de Mallorca ha iniciat 329 expedients sancionadors entre el 2017 i el 2020 per pràctiques que incompleixen la llei de caça de la comunitat autònoma i també l'ordre de vedes de l'illa.
Aquests expedients han donat lloc finalment a 187 sancions, 16 per infraccions molt greus, 77 per greus i 94 per lleus. Aquests expedients s'obrin a partir de les denúncies rebudes del Servei Insular.
L'objectiu del Servei de Caça és que l'activitat cinegètica que es dugui a terme dins els paràmetres de la llei i respectant les decisions que es prenen al Consell de Caça respecte al calendari hàbil i les captures permeses, tot per tal de continuar amb una gestió cinegètica sostenible i, sobretot, sense posar en pràctica arts de caça il·legals.
Per conèixer més detalls, hem convidat el director insular de Desenvolupament Local i Caça, Jaume Tomàs. Bon dia, Jaume, com estàs?
Hola, bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres.
I nosaltres, ja ho hem dit abans, el Servei de Caça ha interposat 375 denúncies i 186 sancions en els darrers 4 anys. Què ha motivat aquestes intervencions?
Bé, això són pràctiques que incompleixen la llei de caça de la comunitat autònoma i de l'ordre de vedes de l'illa de Mallorca. Aquells expedients s'obren a partir d'unes denúncies principalment dels agents de medi ambient i de guardes del nostre servei, del servei de camp, del servei de caça i pesca fluvial del Consell. Però també en tramitem d'altres que han vingut d'altres administracions, que són dels agents del govern balear i de la Guàrdia Civil, especialment del grup del CEPRONA. Això, més o manco, és el que ho explicava en un tema de quina motivació ha donat aquestes intervencions. Són pràctiques que incompleixen la llei de caça.
Clar, i aquestes pràctiques, aquestes denúncies, han fet que s'arrecatin prop de 150.000 euros. Normalment, quines quantitats s'enfronten els caçadors que no ho fan bé?
A part de lo que és la part econòmica, també s'ha dut la retirada del permís de caça i la inhabilitació per obtenir-la per un període de temps.
Vaja.
Vale.
Quan es consideri que la infracció siga no suficientment greu. I a més hi ha aquestes sancions econòmiques que poden anar, quan són sancions molt greus, que siguen, per exemple, caçar dins un refugi de fauna o caçar en mitjan prohibits o disparar dins una zona de seguretat, aquestes sancions molt greus que diguin entre 2.001 euros i fins a 20.000 euros. Després hi ha les sancions greus que tenen un grau inferior, que són les que van mirant entre 451 euros i 2.000 euros, i les lleus que van fins a 450 euros.
De totes maneres, el Consell ha deixat clar que l'objectiu no és que sigui recaptatori, sinó que se vol és que l'activitat de caça es dugui dins els termes, dins els paràmetres de la llei, no?
Bé, sí. La pràctica cinegètica és una activitat altament regulada. Per això tenim aquesta legislació. I compta amb un creixement greu de compromís i responsabilitat. El que m'interessa és això, la responsabilitat i el compromís dels caçadors. Les sancions són importants, tan sols perquè el cas és que fan les pràctiques molt greus o contra la fauna protegida. I hem de destacar sempre que hi ha una molt bona participació directa amb aquesta sanció dels mateixos caçadors i titulats de veritat en les denúncies i avisos rebuts. Perquè amb això pràcticament
són
la majoria.
Clar, clar. I teniu pensat des del Servei de Caça incrementar la vigilància dels vedats? Perquè també m'han sentit que se perseguirà les publicacions fraudulentes per les xarxes socials, com per exemple un usuari que es diu Boc Balear. Què teniu previst per fer en aquest sentit?
Sí. Hem agilitzat els tràmits dels que s'encarregaven els nostres agents. En certa manera els hem simplificat i així tenen més temps per fer feina de camp, per dir nosaltres, vull dir, trepitjar el terreny. I incrementant la vigilància en l'edat de caça de Mallorca i cercarem publicacions enganyoses, fraudulentes, i que ens puguin dur a pensar que hi ha uns indicis d'infracció, sobretot a xarxes socials, i sobretot especialment pel que fa a les activitats energètiques en el seu volc balear. Per això reforçam el seguiment d'aquestes autoritzacions de control de cabres per danys, que no siguin, que no siguin cap engany, i si a més s'introduixen noves mesures normatives contra esportivisme i el frau, que és el que estem xerrant. L'objectiu d'això és donar més agilitat i efectivitat a la secció sancionadora necessària per donar la protecció a la cabra salvatge i garantir també un control efectiu i rigorós, sobretot això, rigorós de cabres dels espais on és necessari. Mm-hmm. I a més, igualment de les cabres també, igualment en les espècies protegides, i que si bé han baixat els casos, fem un especial reforç.
Des de mitjan de juny se pot capturar la cabra silvestrada i els tors comencen dia 12 d'octubre. Mos pot fer una micona de recordatori? Quines altres dades convé recordar?
Sí. Bé, la caça major està oberta tot l'any. Així mos facilita el control de les cabres, ja que en tenim moltes i la veritat és que hi ha bastanta sol·licitud per un tema de perjudicis. I en guany facilitant gairebé tot tipus de terreny. A juliol comença a fer la caça d'esconí en Camps Vicenys, que és una raça autòctona molt antiga. A més, el dia 15 d'agost comença la tradicional mitja veda, que obrint la caça principalment en el Tudó i la Gualdera. En guany l'any passat no en la torta europea, que en guany té un 4-0 i no es pot caçar. Després, a més, el dia 15 d'octubre s'obre la caça en menor en general, que inclou totes les espècies emblemàtiques, ja hem dit esconí, i a més el perdiu i els tors. I després, el darrer diumenge de gener, acaba la caça menor, a l'excepció de la perdiu en reclam i la caça a coll, que són dues modalitats tradicionals, aquestes s'allarguen la primera setmana de febrer, i allargam aquells dies perquè és un patrimoni de caça tradicional del qual tenim una tradició molt arraigada, sobretot en caça sense arma de foc, i el calendari anual així ho reflecteix.
Ara has parlat de vedes i no se poden caçar tòrtores perquè estan en regressió. I en sentit de dir que també se fa una revisió, un recompte, per saber com està la situació. Com va tot això?
Bé, tot això ha vingut per una recomanació, en certa manera, de la Comissió Europea, que ens ha instat que la quota de captura sigui zero. O sigui, per lo que hem pogut lluitar ha estat perquè no se declarés aquesta espècie com a protegida, sinó que segueix sent una espècie cinegètica, però sí que durant el 2021 i 2022 la quota de captura serà zero i ens han fet un... no sé com explicar-ho. Hi ha dues vertents. Una és intentar recuperar els seus hàbitats, i per l'altre, aquest recompte. Això ve arran d'aquell declivi de l'espècie per raons ambientals i agrícoles. No precisament per la caça, perquè la caça tampoc no ha pujat aquells darrers anys, com perquè hagi de debatir de clivi, però es veu que m'ho donarà compte que per raons ambientals i agrícoles la tòrtora va baixant. Però clar, la caça és un escaló més i és necessari limitar-lo. Fins que puguem estabilitzar un poc i fer créixer la població novament. Aquest és l'objecte del Pla Europeu de Caça Adaptativa, que ara hi ha en curs i en el que participem. A més, aquestes dades disponibles indiquen que l'estat de la tòrtora varia entre territoris. No és el mateix, segons en quines maneres d'Europa, com pot ser a Mallorca, Catalunya, Navarra, que, per exemple, no hem observat un declivi evident. Tal vegada, també és vera que la nostra illa ja duim 3 anys de reducció de quotes i, a més, en duim més de 10 de gestió dels edats, subvencionant i ajudant i donant edats per tema de sembres, posar menjar, posar pagadors, i és una de les coses que també ens demanes, com jo no feia, per afavorir aquest... per revitalitzar les tòrteres.
I de Jaume Tomàs, responsable de Caixa del Consell de Mallorca, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada i gràcies per plegar les coses a temps i evitar que desapareixin espècies i que deixin de venir per aquí.
Estem fent feina amb aquesta intenció i veure si podem dur una gestió del territori acurada i que ens vagi bé tots.
Això
mateix. Hi ha caça, hi haurà caçadors, i els caçadors són els primers interessats que hagin caça.
Això.
Exacte.
Vinga, Ida, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I
gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Adéu.
Bon dia.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Com tan lluny de les estrelles me fan sentir tan menut, però si ets aquí a la vora no hi ha nano més forçut. I és que sóc un somni a truites, que els meus somnis són gegants, només tu me'ls poses a tocar de mans. Si hi ets tu, deixo de ser un poruc. La vida em parla sense vots. Dimoni sense foc si no hi ets tu.
I avui, del Camp a la Mà, obri els micròfons a un projecte que és una suma de tot allò que els seus protagonistes han après després de recórrer durant anys diferents països del món.
Podríem dir que sort d'Anconies de Manacor i trobam agricultura ecològica i multicultural. Es tracta d'un projecte que han pres na Maria González i en Barris de Ganell. Per això ja ens anem a Manacor, perquè na Maria ens conti què hi fan en aquesta finca manacorina. Bon dia, Maria, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies.
Podrien dir que sort d'Anconies és el resultat de tants i tants de quilòmetres recorreguts en tu i en Baris, no és vera?
Sí, així és. Tots vàrem fer bastant de viatges antes d'acabar aquí a Mallorca amb aquest projecte.
I conta-mos una mica la vostra història. D'on sorgeix el nom de sort d'Anconies?
Bé, sort d'Anconies és realment el nom original de la finca, perquè jo... sota la família Can Conia, de Manacor. La meva predila era Riera de Conia, i aquesta finca, antes que nosaltres començàssim aquí el nostre projecte, i això antigament feia hortalissa també, per això Manacor sempre s'ha conegut com Sort de Conia, de Sort d'en Conia.
I quan arribàreu d'aquests viatges vostres per diversos països del món, tenim entès que la casa estava mig abandonada. Com vos heu encarat vosaltres en aquest projecte i com ha estat la seva recuperació?
Bueno, estava més que mig abandonada. Estava abandonada, feia una generació força. I quan vam entrar no hi havia ni aigua corrent, no hi havia llum, no hi havia bany, no hi havia pràcticament res. I el projecte de recuperació encara no ha acabat. I seguim 8 anys després i ha estat lentament que hem anat recuperant la terra, hem anat recuperant la finca i tot ha anat un poc creixent en nosaltres i en la nostra família.
I Maria, què vos va dur en Baris i a tu a emprendre aquest projecte d'agricultura ecològica i multicultural aquí a Manacor després de viatjar pel món?
Sí, bé, en Baris ve d'un poble molt petit a Turquia, de Bahadin, que és un poble majoritàriament que se dedica a l'agricultura i la seva família també sempre s'han dedicat a l'agricultura i per tant duia ja aquest bagatge. I jo vaig créixer a Palma, però en el meu viatge sí que vaig entrar en contacte amb projectes d'agricultura i de recuperació, d'agricultura ecològica, permacultura, i em vaig enamorar d'aquest tipus de vida i d'aquesta... Bueno, per jo va ser molt revelador i terapèutic en molts aspectes. I ja quan vàrem veure que era el nostre moment de sentar-nos ja amb la nostra primera filla i vam decidir tornar a Mallorca per estar aquí prop de la família i tots dos tenien clar que volíem viure fora de vila i que volíem dedicar-nos a qualsevol cosa relacionant la terra. I també un poc per conviccions, no? Perquè pensam que l'agricultura ecològica realment és la manera d'arribar en el futur, no? Per les generacions futures.
I Maria, has parlat de diversos projectes que durant el teu viatge vas entrar en contacte. No sé si em pots posar qualque exemple concret, així, no sé si vas anar a recollir raïm o a activar finques perquè estiguessin en producció.
Vaig estar a la Índia i a Nepal, a organitzacions que se dediquen a això, un poc ajudant els agricultors locals a adoptar mètodes més sostenibles, perquè allà hi ha molts de problemes amb fitosanitaris, amb agroquímics, que creen molts de problemes en els agricultors. Hi ha organitzacions en elles que se dediquen a això, de qual manera ajudar la població local a evitar aquest tipus de problemes, que al final són problemes sanitaris dels propis agricultors. I vaig estar fent feina a un parell d'aquestes organitzacions, i després ja de tornar a Europa sí que vaig estar una temporada a una granja ecològica fent feina a Dinamarca. Uh-huh. I bueno, i així poc a poc vaig anar a una banda i l'altra, pues, aprenent i això, i adquirint experiència.
Uh-huh. Clar que sí.
I ara quin projecte teniu a Sort d'en Conies a Manacor?
Bé, nosaltres tenim un projecte d'agricultura ecològica i intentem que el nostre projecte és de petita explotació, no fem monocultiu de res, sinó que intentem tenir una varietat de cultiu la més àmplia possible, i això, i crear com un microcosmos que sigui equilibrat i que sigui respectuós. I el que fem és cultivar hortalissa, fruita, cereal, llogum, també tenim alguns animals, i ara hem obert una petita tenda de la finca on venem els nostres productes.
Ah, i això m'ho hauràs d'explicar on està ubicat i com ho ha de fer la gent per poder venir.
Bueno, la nostra finca està molt a prop del poble, està a sortida del poble de Manacor Banc Porta Cristo, just sortint del poble, i allà està la finca, allà està la tenda i allà està la casa, vull dir que estem allà. Mm-hmm. Poden venir, obrim de dilluns a hora baixa i de dimarts a divendres tot el dia pràcticament.
Vaja, i tenim entès que dissabte també anau al Mercat Ecològic de Palma, encara hi anau.
Sí. Sí, seguim anant allà. Allà on van començar amb els nostres productes i seguim allà, sí.
Uh-huh. I teniu previst anar a altres mercats, estendre-vos?
No, el que volem és fer créixer la tenda que tenim aquí, més que... I anant bé de feina, vull dir, tenim prou feina. No, ara mateix no podem plantejar-nos fer altres mercats amb tot el que tenim en marxa.
Perfecte. Venint d'una crisi sanitària on moltes famílies han perdut poder adquisitiu, diries que costa comprar productes ecològics que tenen, evidentment, un cost de major producció? O la gent, aquesta pandèmia ha servit per prendre consciència i ho té clar?
Home, sí que molts agricultors ecològics específicament han notat bastant la crisi, i sí que en el sector s'està notant, perquè encara que el cost entre agricultura ecològica i agricultura convencional cada vegada és més petit, vull dir, la diferència cada vegada més petita, però hi ha molta gent que encara així, com que els hi fa por, no? Hi ha aquesta idea de que l'agricultura ecològica és un luxe. Cada vegada és menys així, però així tot ho han notat. Hi ha gent que s'ha tirat enrere en la crisi.
Clar, però bé, de totes maneres, els experts diuen que l'agricultura ecològica és la que té més demanda i la que té més capacitat de créixer. No sé si vosaltres també vos heu plantejat créixer i fer transformacions de productes i poder oferir...
Sí, i tant. Estem estar molt il·lusionats amb això, perquè ens faria moltes ganes això, poder convertir els excedents i poder fer confitures i d'altres automàtiques i productes amb vosaltres. El que passa és que estem esperant que ens concedeixin una llicència d'obra de fa més d'un any de l'Ajuntament de Manacor per poder fer un obrador i vull dir, totes les administracions són un poc més lentes de com ens agradaria.
I des d'aquí intentarem empenyar amb altres i mos agradarà molt, Maria, que vosaltres vingueu aquí a la ràdio a contar tot això que fareu de confitures i de braus i de coses seques boníssimes que segur que es faran i que mos ho vingueu a contar aquí.
No, moltes gràcies.
I gràcies a vosaltres i no descartem fer-vos una visita.
Molt bé, perfecte.
Vinga, bon estiu.
Que vol que vos digui que això és més. Que això no està amb el cel. Sortim de cega i tomba de serena. I deixar que et salta vergi l'esquena. Com el salt així.
I ja sona això és mel d'OR i això indica que arribam al final del programa. Per això obrim la nostra particular agenda.
Sí, Joan, i obrim agenda amb un curs de formació que ens proposa l'Associació de Varietats Locals de Mallorca. Es tracta del curs Els fruiters de varietats locals, característiques, cultiu i multiplicació.
És un curs gratuït de 10 hores que s'impartirà el 16 i el 17 de juliol pels enginyers tècnics Bernat Canyelles i Llorenç Paieres. S'impartirà a l'Ajuntament de Montuïri i que hi ha la inscripció prèvia, que les places són limitades.
I fins aquí arriba el programa d'avui, tornant diumenge fent més camí a Del Camp a la Mà.
Adéu, adéu.
Son